Són les 9 de la nit.
Ràdio Estel.
Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra. Ràdio Estel. Bossòst era Val d'Aran 106.0.
Les 9 i pràcticament un minut a la Catalunya o l'Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu també per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa més tard al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. Rudy Fernández, Sergi Llull, Felipe Reyes, Goodelock, Jelica, Teodosic, Kirilenko, Spanulis o Printesi són algunes de les estrelles que es donaran cabuda a partir de demà divendres a la Final Four de Madrid, però per sobre de totes en sobresurt una que no jugarà, o potser sí, però a la seva manera. Es tracta de Zeljko Obradović. Després de molts anys d'absència, el tècnic del Fenerbahçe torna al seu hàbitat natural, que no és altre que una Final Four. N'ha disputat 14 i d'aquestes ha estat capaç de guanyar-ne 8. Una amb el Partizan, una altra amb la Penya, una amb el Madrid i 5 amb el Panathinaikos. Curiosament, la que va guanyar amb el Madrid l'any 94 és la darrera Eurolliga del conjunt blanc. Ara, doncs, més de 20 anys després, el Madrid vol tornar a regnar a Europa. Això sí, en cas de no fer-ho, no passaria res. Lasso, Pablo Lasso, afirma que hi haurà més Eurolligues.
Sabemos que, independientemente de que mañana es una final, un partido, hay un camino muy largo de trabajo duro, de tiempo con tus jugadores, de esfuerzo, que por supuesto aspiramos todos los cuatro que estamos aquí a ser campeones, seguro, pero que como ya ha dicho Jordi, va a haber más Euroligas.
Doncs a partir de demà el Madrid buscarà la seva novena Euroliga amb el permís de Zeljko Obradović. Demà divendres a les 9, en aquesta segona semifinal Madrid-Fenerbahçe, es jugaran doncs, el passi a la gran final abans, a les 6, primera semifinal, Xesca Olympiacos. Això és Bàsquet al dia amb el Mario Ramírez, el control Xavi pagant a la producció.
Des d'ara fins a 2:15, no es perdin el millor programa radiofònic dedicat exclusivament al bàsquet.
9 i 3, comencem.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
Doncs demà divendres començarà ja la competició en el parquet del Palacio de los Deportes i aquest matí a la plaça del Sol de Madrid ha servit doncs, d'escenari per realitzar la presentació d'aquesta Final Four, un acte en el que han desfilat els millors jugadors de la competició, que són Teodosic del Xesca, Spanulis de l'Olympiacos, Reyes del Real Madrid i Boban Marjanovic, pivot de l'Estrella Roja, més Nemanja Jelić, l'ala pivot serbi del Fenerbahçe, que ha estat elegit millor jugador de l'Eurolliga, MVP 2014-2015. I recordem també que Bogdan Bogdanovic, escorta del Fenerbahçe, ha estat designat el millor jugador jove de la competició. En aquest acte, Felipe Reyes ha parlat de la importància de disputar aquesta Final Four davant dels seus aficionats.
Para nosotros es muy importante jugar aquí en Madrid, delante de nuestros aficionados. Sabemos que va a ser muy difícil, pero es nuestra tercera Final Four seguida y queremos seguir creciendo. Este año tenemos una oportunidad muy buena de hacer algo grande delante de nuestros aficionados y estamos aquí para llegar lo más arriba posible.
I per cert, en aquest acte d'aquest matí li han preguntat a Felipe Reyes per l'eliminació ahir del Madrid de futbol en les semifinals de la Champions i el capità blanc creu que aquest fet no el suposarà un extra de pressió.
Está claro que la eliminación de ayer es un palo muy duro para el madridismo y bueno, pero nosotros ya teníamos presión de antes por el simple hecho de jugar aquí en Madrid la Final Four, ¿no? Todo el mundo nos está pidiendo ganarla, jugamos en casa, llevamos 2 años perdiendo la final y nosotros tenemos que saber lo difícil que es llegar hasta aquí y ganar la Euroliga, la Final Four, y creo que todos lo sabemos y eso es lo importante. Nos da igual lo que nos digan desde fuera y sabemos que nos quedan por delante, espero que 2 grandes batallas.
Més veu, Sergio Rodríguez destaca l'experiència acumulada en les 4 Final Fours en els darrers 5 anys.
Yo creo que la gente lo valora y nosotros lo valoramos. La experiencia que tenemos ahora de haber jugado Final Four nos exige llegar. Y eso siempre es bueno. Si la exigencia no fuese llegar, significaría que anteriormente pues no se han conseguido los objetivos que tienen que estar en el Real Madrid.
I el jugador canari parla del nivell del Fenerbahçe, rival demà en semifinals, i de la importància de saber portar la pressió.
Todos sabemos y todos hemos visto partidos del Fenerbahçe este año, un equipo muy competitivo, con muchísimo talento, con grandísimos jugadores. Y tendremos que estar, pues bueno, muy concentrados. Todos sabemos lo que es jugar casi todo Final Four, sabemos la tensión que hay y tendremos que manejar eso bien para poder ganar.
Doncs sabeu que el Madrid té 8 Eurolligues en total, però fa 20 anys que no en guanya cap. De fet, n'ha guanyat una en els darrers 35 anys. 9:06, periodista, col·laborador de l'Esportiu, Xavi Oltra, bona nit.
Hola, bona nit, Òscar.
Com veus aquesta Final Four?
La veig, sí, la veig, la veuré. La,
per televisió?
Efectivament, i la patirem per no estar al Barça, però molt, molt emocionat, doncs, perquè ja queda molt poc, i la veritat és força espectacular, igualada, oberta, no hi ha cap cenicienta aquest any, espectacular, 4 equipassos, i abans de com ho preguntis, pues amb un lleu favoritisme cap al Madrid, ja només perquè juga a casa, sinó perquè ha estat el millor i és el millor, però insisteixo en aquest lleu favoritisme perquè crec que els altres 3 equips tenen arguments importants que ara en parlarem.
Millor que el Xesca, creus? Ha estat millor el Madrid que el Xesca de Moscou en aquesta Eurolliga?
Jo crec que sí. Pensa que és el segon equip més valorat i de notació. Ha perdut només un partit a casa, amb el Kazan, a primera fase. És molt sòlid aquest Madrid i té un punt respecte al CSKA. Bé, el CSKA també té jugadors d'experiència, però el Madrid ha fet el que sempre es deia el tòpic de bé, primer per guanyar finals s'han de jugar. Ha jugat les finals, les ha perdut. Bé, hi ha jugadors que és la quarta vegada que juga una final, una Final Four, hi ha molts jugadors que és la tercera seguida, després de les 2 derrotes dels 2 anys anteriors consecutius. Per tant, jo crec que estan en el seu punt físic, mental, ideal, i amb un pavelló del Real Madrid on no perden mai, només aquest partit que us he dit. Jo els hi dono un puntet per aquestes característiques, tot i que insisteixo en aquest mínim favoritisme, perquè el CSKA, per exemple, per començar, crec que és el dels 4 el que té el fons d'armari més espectacular. Diem noms i ens podem... no necessiten presentació, sí, no? Nando de Colo...
Sembla un equip NBA, Xavi.
Rosic, és espectacular, té de tot i molt, té bateria per dins, a la banqueta... Bueno, no Kirilenko, no el dic a la banqueta, eh? Ara parlaré de Fritzon, per exemple, més que una escorta més que consolidat, espectacular, i un Kirilenko que ha tornat i potser crec que ha confirmat la seva retirada, efectivament, doncs, amb la seva darrera oportunitat i que ho ha estat fent molt bé. Moltes possibilitats en atac. Potser l'únic punt dèbil que té aquest CSKA és aquesta famosa mentalitat, no?, una mica... que es pot venir cap avall quan les coses no van bé, com va passar amb el seu rival precisament de semifinals a l'Olimpiakos fa 3 anys a Estambul, en aquella famosa final, que la va perdre per un darrer tir de Princetis.
Sí, sí, i l'Olimpiakos, el rival del CSKA demà, la primera semifinal a les 6, res a perdre, no?
Pues seguim amb aquests arguments que diem de cadascú. En el cas de l'Olimpiakos, aquesta brutal mentalitat, tot el contrari, aquesta fortalesa mental, aquesta duresa defensiva, les millors defenses de l'Eurolliga, i aquest saber estar en aquestes fites, amb homes experiències, amb Spanoulis, que a més estarà millor físicament que el que es va veure al Palau. Princetis, que no cal presentació, ens va fer fora el Barça d'aquesta Final Four al darrer segon. I ho té de tot, també té fortalesa, potser a nivell de plantilla, sens dubte a nivell de talent és el que té menys dels quatre a nivell de talent, però té aquestes altres virtuts, amb un entrenador que crec que ho porta molt bé, i no seria un error descartar, per això he dit d'entrar que no hi ha cap cenicienta, seria un error descartar o col·locar l'Olympiacos com el més fluix dels quatre amb diferència. No és així, no és així. Tant de bo, anem a veure què passa.
Creus en els presagis, Xavi, o no?
Amb els presagis?
Sí.
No.
No. T'ho dic perquè, no sé si saps que Spanoulis espera el seu quart fill. Els tres primers els va tenir el 2009, el 2012 i el 2013, coincidint amb els títols que va guanyar d'Eurolliga amb Panathinaikos i dos amb Olympiacos.
Bueno, jo
I ara
crec
espera
més
el quart fill. Potser passa el mateix el 2015, no sé jo.
Jo crec que es posa d'acord amb la dona, es deu posar d'acord, deu calcular, no? I deu apuntar i fill i Copa d'Europa, no?
Exacte.
Fa doblete, no? No ho sé, però jo, més que estar amb la dona d'Espanolis, que no tinc cap dubte, que deu ser molt guapa, preferiria estar al costat d'Obradovic, que aquest sí que és el que sap com va aquesta història i arriba amb tot rient, com hem vist aquests dies, somrient, segur, i amb les seves 8 eurolligues a la butxaca.
Doncs què em dius d'aquesta segona semifinal, demà a les 9 Barça-Fenerbahçe?
Bueno, molt guapa.
Madrid, he dit Barça, no? Sí, Madrid-Fenerbahçe.
Madrid-Fenerbahçe, doncs molt guapa, doncs el pavelló serà espectacular i un Fenerbahçe que, com estava dient, Obradovic, però a tot tipus de detalls i que a nivell de talent, de talent precisament el Fenerbahçe, pues, jo crec que està a l'alçada del Madrid, sense cap dubte. Pretlić, espectacular. Belica, MVP de l'Eurolliga, no necessita presentació. Veseli, és que clar, té dos jugadors que han estat a la NBA, a més Erden tampoc ho va, en el seu any als Celtics, el 2010 no va fer malament, i Jan Veseli, que el txec és espectacular. Potser, tot i que he vist en algunes prèvies, tot el contrari, la meva sensació és que a nivell de duresa, doncs el Madrid pot tenir un punt més, a nivell de duresa interior, no de qualitat, m'explico, perquè Reyes, Borussis, que ha de donar un saltet per lo que està, que és per aquesta Final Four, Ayon, Slaughter, són gent molt dura, i potser en aquest punt, sens dubte, ni Bielica no l'altre, el MVP, i Veseli no s'han caracteritzat mai perquè són dos quatres molt mòbils, que poden jugar al tot, però no es caracteritzen per aquesta duresa, no? Potser poden patir per aquí, però estic segur que Obradovic arreglarà tot el que s'hagi d'arreglar, té Bogdanovic, té a Gudelo, que l'ex Lakers, que és un autèntic jugador, una metralleta, per tant, tenen bateria de tot. Els hi falta l'experiència a molts jugadors que jugaran la seva primera Final Four, però tenen Obradovic.
I experiència que sí té el Madrid, amb aquestes quatre Final Fours en les darreres 5 temporades, i que també té tota la pressió del món en aquesta final a 4.
Sí, no m'estranyaria que Fenerbahçe, bé, tot sobre un paper, és sempre no marxar del partit, una bona sortida, arribar cap al quart període doncs, dins del partit amb un marcador molt apretat. És l'objectiu, sens dubte, de Fenerbahçe perquè per jugar amb aquesta pressió hipotètica per un Madrid amb un darrer quart amb el marcador igualat que, teòricament, per qualsevol persona humana, terrenal, com tu i com jo, és una pressió asfixiant. I més, i ara, atenció al que vaig a dir ara, que ho he vist avui amb el periodista Mundo Deportivo Huguet, que estic d'acord amb el seu tuit, i després de que el Madrid ha perdut, ha quedat eliminat a l'equip de futbol a les tres competicions.
Tot i que ara escoltàvem ara Felipe Reyes, que li han preguntat avui per aquesta eliminació del Madrid ahir a la Champions,
currada, però
que ell diu que no els hi suposarà un extra de pressió. Ell diu que no.
Cada dia, no? Però però així és, no? Així ho detectem, o no? Una mica. Això és el que sembla, no sé si es respira, jo ho detecto així. En tot cas, que el futbol hagués anat bé, sent a casa, i després d'aquests 20 anys que has dit tu, històrics de la darrera Eurolliga del Madrid, i després de la tercera consecutiva, és una expressió obligada, asfixiant, que a més la tenen des de tot l'any, des de que se sabia que Madrid seria la seu. Per tant, això no es pot negar. Ara, escolta, si van guanyant de 20 a la mitja part, doncs tot això és molt més fàcil de portar, però ben segur que Fenerbahçe, amb aquesta qualitat d'exteriors, amb el tempo de Pretlić, amb els punts de Goodelock, no sé, amb tots els detalls, han d'estar bé a darrere, això sí, davant Rudy, davant Llull, doncs poden intentar apretar aquest marcador fins al final. Tot i que, parlant dels arguments de Madrid, els acabo de nombrar, Sergio Rodríguez, Llull jo crec que està en un estat de maduresa, està, per dir-ho d'alguna forma, tàctica, física, mentalment, o a nivell de maduresa, és el saltet. Ja podia haver anat a l'NBA, però, evidentment, és que si se'n va l'any que ve a l'NBA, és que, a més, ho farà molt bé. Perquè Llull jo crec que ja és un base escorta dominador d'Europa. I jo crec que serà, pot ser la Final Four de Llull. Pot ser en el sentit, no sé, potser els eliminen demà, però Sergi Llull està per dominar, perquè ha dominat tot l'any a l'Eurolliga, no? Tot i que, atenció a la gent que té davant, també.
Doncs veurem què passa. Em quedo sense temps. Un nom. Qui creus que agafarà el relleu de Maccabi?
El relleu de Maccabi. Doncs anem a posar el Real Madrid.
Bueno, doncs veurem què passa demà i si està a la final, diumenge. A veure si... què passa, en aquesta Final Four, qui s'emporta el títol. Xavi, una abraçada, gràcies.
Una abraçada, anem a disfrutar-ho, gràcies.
Doncs demà comença la Final Four de Madrid 2015. Una pausa perquè el temps ja se'ns tira a sobre i tot d'una canviem de terç. Hem d'escoltar a Xavi García Albiol, alcalde de Badalona, que ja ha presentat davant la CB la candidatura perquè Badalona aculli la Copa 2018.
Ho tindrà que decidir el proper, teòricament proper govern, no? Si decidís fer-ho endavant, jo donaria suport.
Bàsquet al dia.
Quan es guanya no podeu criticar les decisions de l'entrenador.
Ràdio Estel.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Doncs el que dèiem aquest matí a la sala de premsa de l'Olímpic de Badalona i envoltat pel president de la Catalana, Joan Fa, o el president del Fiat Joventut, Jordi Villacampa, i exjugadors com Xavi Crespo, Ivan Corrales, Alfred Julve, Lluís Miquel Santillana, etc. Xavier García Albiol, alcalde popular de Badalona i reelegible en aquestes properes eleccions, ha explicat que després de reunir-se amb Francesc Roca, president de l'ACB, ja ha presentat candidatura perquè Badalona aculli la Copa el 2018.
Badalona es mereix la Copa del Rei i jo crec que avui hem fet un acte de força, de força des d'un punt de vista del simbolisme que té la fotografia que hem pogut veure, no? I com que això és així i és de justícia, Badalona treballarem amb els àmbits que faci falta des d'un punt de vista econòmic, polític i esportiu perquè l'any 2018 la final es celebri a la nostra ciutat, perquè també significarà la culminació d'un projecte de transformació d'aquest entorn molt, molt important. I com que ens ho creiem, tenim ganes i creiem que ho podem fer, ens sembla que tenim possibilitats.
Les exigències econòmiques, logístiques, és un hàndicap, és un problema a dia d'avui?
En aquests moments, les exigències econòmiques són les que ens dificulten més el poder afirmar de forma rotunda, doncs, que ens hi posem segur. Però jo estic segur que en l'any 2018 sabrem trobar la fórmula que ens permetrà poder tirar endavant aquest projecte. Ho hem fet altres vegades, per exemple, doncs, amb el torneig de bàsquet, que també tenia les exigències molt econòmiques molt importants per a l'Ajuntament. Ho vam fer i ho farem el 18 amb tota seguretat.
Organitzar la Copa significa una inversió d'un milió d'euros, és així?
Significa, en principi, un cànon d'un milió d'euros, però no necessàriament els té que pagar tots a l'Ajuntament de Badalona. Tens que pagar un cànon que els pots treure, doncs, de diferents opcions. Igual, doncs, que quan vam fer la Copa del torneig estiu de seleccions tenia no un cànon, però sí uns costos econòmics molt elevats i els vam dur a terme d'una manera repartida entre sponsors, publicitat, col·laboradors, administracions, i ho farem el mateix. Tampoc no tenim que inventar res, O sigui, hem d'anar a buscar el tema sponsors, col·laboracions, administracions i recursos propis. Tampoc no s'ha d'inventar res.
Com es pot aconseguir que l'impacte econòmic reverteixi en Badalona amb la proximitat de Barcelona?
primer, augmentant l'oferta hotelera, que això jo crec que serà una realitat en els dos propers anys, en el Port i en el Màgic. Veig més avançat el del Port, però també el del Màgic, i després oferint una oferta suficientment atractiva des d'un punt de vista d'oferta de ciutat, però també de comunicacions, perquè les persones que vinguin a veure la Copa del Rei doncs s'acostin a la nostra ciutat, s'acostin al centre, s'acostin en els barris més propers, perquè troben una oferta atractiva i perquè troben doncs, que se'ls està tractant bé, no? I jo crec que en aquest aspecte no tindrà cap tipus de problema. No tindrà la repercussió econòmica que pugui tindre Les Palmes, evidentment, però sí que em sembla que si som capaços de fer-ho bé, i crec que ho farem bé, tindrà una repercussió econòmica molt important per la ciutat. Doncs és a microbusos gratuïts cada hora cap al centre de la ciutat o al passeig marítim fins cap als eixos comercials. O sigui, hi ha 50.000 opcions que ja li estem donant voltes perquè tingui aquest impacte que arrossega un esdeveniment com aquest.
Ja s'ha reunit amb el president de l'ACB, amb el senyor Francesc Roca. Hi ha bona sintonia. L'ACB està per la labor que Badalona sigui seu de la Copa el 2018.
L'ACB està en aquests moments en una fase d'escoltar a qui vol ser seu de la Copa del Rei, i receptivitat, sí, però també suposo que si li va a un altre ajuntament també seran receptius. El que passa que jo vaig insistir en el valor i la força que té Badalona respecte al bàsquet que enfront altres possibles candidats.
Permetem la pregunta, si el senyor García Albiol no surt elegit alcalde de Badalona, es mantindrà, o és difícil que es mantingui aquest projecte de Copa 2018?
En aquests moments a Badalona hi ha poca gent que pensi que no tornarem a sortir elegit a la ciutat, però és un escenari que evidentment pot donar-se. Ho tindrà que decidir el teòricament proper govern, no? Si decidís fer-hi endavant, jo donaria suport. La resta de candidats no han mostrat cap interès. Però vaja, com que jo aspiro i crec que la cosa, des d'un punt de vista de confiança als veïns, anirà força bé, estic segur que el 2018 l'organitzarem.
Doncs García Albiol, l'alcalde de Badalona, convençut que guanyarà les properes eleccions i també convençut que Badalona organitzarà la Copa del 2018. I l'Actel Força Lleida, que juga els play-offs sense la Lliga Endesa, la sèrie de semifinals, l'equip de la Terraferma perd 2-0 davant del Lourense demà divendres a les 9, tercer i potser definitiu partit de la sèrie, sempre que guanyi el conjunt gallec. Escoltem el tècnic del Lleida, Joaquín Prado.
Evidentemente, cuando estás a un partido de perder, ahora ya no hay vuelta de hoja, está claro. Es una final y bendita final en semifinales de Liga LEP, y es un partido límite, es un partido en el que si pierdes estás fuera y si ganas continúas. Es un partido límite en el que no hay marcha atrás, evidentemente, pero benditos partidos límite. Querríamos jugar cada temporada partidos de este tipo.
Doncs demà a les 9 Lleida-Ourense amb aquest 0-2, i a la mateixa hora Valladolid-Bereugan, aquesta altra sèrie de semifinals, està empatada a una victòria.
Bàsquet al dia, Ràdio Estel.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
I com tots els dijous, toca parlar amb el Josep Garriga, l'home NBA del bàsquet al dia. Professor Garriga, què tal? Bona nit.
Bona nit, Òscar.
Escolta, sembla complicat que Pau i Marc, Bulls, Memphis, es vegin les cares en una hipotètica final de la NBA, eh?
Com a mínim que tots dos ho facin, estadísticament és complexa. A més a més, tots dos estan perdent 3-2 les seves eliminatòries. De fet, estem a les quatre eliminatòries amb 3-2.
Sí,
per tant, hi ha match ball als quatre partits. Si vols, desgranem una miqueta i anem per parts. Si vols, mira, comencem per l'Oest, ja que parles de Memphis. Per 20 punts guanyen els Warriors el cinquè partit, 98-78, una victòria clara i contundent. I la veritat és que Golden State, allà es parla molt de la possibilitat d'arribar a la final de conferència, el que serien les semifinals de la NBA, després de 39 anys, fa 39 anys que no l'aconsegueixen. A destacar, Stephen Curry, 18 punts, amb 6 triples, més 7 rebots, més 5 assistències, més 6 recuperacions. Molt bon partit i, a més, rècord absolut, perquè és el jugador de la història que més ràpid arriba als 100 triples a play-in. Mm. Ho ha fet amb 28 partits.
Per això és l'MVP de la temporada.
El Ray Allen ho havia aconseguit amb 35. Per tant, Stephen Curry s'emporta pràcticament tots els rècords. Acompanyant Stephen Curry, Clay Thompson, 24 punts, també des del perímetre dels Warriors. Per part de Memphis, un bon partit del Marc, 18 punts, 12 rebots, 6 assistències, però Memphis va notar massa la baixa de Tony Allen, que és ara mateix el líder defensiu, i això doncs, va donar menys opcions a l'equip. A l'equip del Marc, que ara mateix està doncs, 3-2 i que està doncs, a punt de jugar el que seria el seu primer match ball.
Sí,
no?
Sí, que el jugaran la matinada del divendres al dissabte, a 3:45, aquest 6è, i veurem si definitiu Memphis Warriors.
Correcte, si la gent no es vol quedar, almenys que sobrai, perquè serà molt, molt interessant.
Sí, sí, sí.
També l'oest, 2-3 Houston Clippers. Houston Rockets guanya 124 a 103, l'animatre estava 3-1, i això ja era un matchball per Houston, i s'imposa amb claredat. Aclaparadorament van perdre el tercer o quart partit de la sèrie, però aquesta vegada van aconseguir millorar el seu nivell defensiu i van tornar a trobar en James Harden el seu líder ofensiu. 26 punts, 11 rebots, 10 assistències, triple-doble, és el primer de la seva carrera a play-off. Dwight Howard, una altra vegada enxufat, després de ser expulsat a l'últim partit per dues tècniques, 20 punts, 15 rebots i col·laborant molt en el grandíssim domini de rebot de Houston, que va guanyar 55-39 aquest aspecte del joc. La veritat és que Howard va veure, i això és molt interessant per comentar, no tenim massa temps avui, tot l'últim quart a la banqueta. Per què? Per evitar que es remuntés aquest partit, els Clippers remuntessin en base a fer-li faltes personals. Aquest partit passa, hi ha dos jugadors que són molt importants a cada banda, els dos homes interiors, Dwight Howard i DeAndre Jordan, i els dos entrenadors estan fent servir una tàctica que és quan van darrere el marcador i a vegades fins i tot quan van davant, fan faltes personals sense pilota en aquests jugadors per portar-los a tirs lliures. S'estan inflant a tirs lliures, els partits estan durant 3 hores, el que passa és que hi ha un corrent crític molt cap a aquesta actitud dels dos entrenadors i es comença a parlar de canvis de normes, perquè aquesta falta sense pilota, que és, si algú ho ha pogut veure, són simples empantetes, van cap al jugador, quan la pilota està a l'altra punta de la pista, li donen una empanteta i falta, i canvien el lliure. Uh-huh. Això no...
Que s'ho faci mirar, que s'ho faci mirar, sí, sí, sí.
Sí, sí, i a l'est... Cleveland domina 3-2 a Chicago, com dèiem, ha tornat el LeBron sistema, tot i que Cleveland va tornar comptant aquest partit amb Kyrie Irving amb 27 punts, i la parella dinàmica que van portar a Nova York, Ayman Shumpert i J.R. Smith, la veritat és que el LeBron va estar excels, 38 punts, 12 rebots, 6 assistències i 0 pèrdues. Ell solet ja havia guanyat el quart partit amb un llançament sobre la sirena, i la veritat és que de res van servir els 29 punts, 9 rebots de Jimmy Butler, Mike Dunleavy va estar molt bé amb 19 punts, Derrick Rose 16 punts, 9 rebots, 7 assistències, i fins i tot el Nico Mirotic 10 punts. El Pau no va jugar, ja s'ha perdut dos partits. Ara van expulsar el Ty Gibson per una patada en el base del Matthew Bellet de la Bedova, i possiblement el sancionaran, molt important que torni el Pau, que ja està una miqueta millor de la seva lesió esquerra. Ell ha dit que té ganes de jugar.
Sí, sí.
I molt ràpidament, l'altra eliminatòria de l'Est, Atlanta domina 3-2, guanya aquest partit contra Washington 82-81, un partidàs que es va resoldre amb un bàsquet a l'últim segon. Estem veient unes eliminatòries amb molts partits decidits a l'últim llançament, parlàvem del triple de Rick Rose, del triple de LeBron James. El mateix Paul Pierce de Washington havia guanyat el tercer partit anotant un triple sobre la sirena. Ahir va ser Al Horford, el pilot dominicà, que un segon, a falta d'un segon per acabar, va fer un rebot ofensiu i va posar Atlanta un punt per sobre i quasi el que és la final de l'Est. Ara Atlanta tindrà el que és el seu primer match ball.
Doncs...
Els Wizards es van presentar amb el retorn de base John Wall, que s'havia perdut 3 partits, va estar bé, amb 15 punts, i Bradley Beal mantenint el seu nivell, 23 punts, espectacular. I la veritat és que en aquest partit el dominaven els Wizards 10-12 punts durant gairebé els 3 primers quarts, i aquests 10-12 punts van ser prous amb l'empenta final dels homes de Mike Budenholzer d'Atlanta, van jugar un últim període molt intel·ligent.
Em quedo sense temps, Josep. veurem què passa aquesta matinada. No es pot dir més en menys temps. Garriga, una abraçada.
Hem fet el que hem pogut. Una abraçada.
Vagi bé. I dir-vos que el Pavelló Olímpic de Granollers, Ciutat del Bàsquet Català 2015, té tots els números per acollir la propera Lliga Catalana de Bàsquet. Demà tornem. Bona nit.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones.